altra vegada, i per tant caurà un protocol quan arribi el papa. El que sí que hi ha és, des del punt de vista aeroportuari, un protocol diferent a altres avions, i això sí que requereix, diguem, una coordinació diferent. A l'avió vola igual i aterra per les mateixes pistes, però és veritat que no desembarca, diguem, d'una manera normal, com faria un passatger, sinó que l'avió es porta en una zona determinada de l'aeroport, molt allunyada, diguem, de les terminals, pràcticament ningú ho pot veure, perquè és una zona molt propera, per entendre'ns, si ens situem, no?, una mica, molt propera al riu Llobregat, per entendre'ns. Hi ha una zona d'estacionament, d'allà desembarca el papa i tot el seu sèquit, es recull a peu de pista i es trasllada, diguem, allà on vagi, no? Crec que avui se'n va cap a Montserrat, no? Si no
Perdó que talli un moment i t'interrompo, Agustí, perquè està parlant el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'entrevista Ariadna Oltra, als matins de TV3.
Com ja vaig fer l'octubre passat, la realitat de Catalunya, i també tinc ganes, si és possible, de compartir amb ell el que està passant al món, les grans transformacions que hi ha en aquest moment al món, no? Tot aquest plantejament que ell fa i que jo comparteixo a favor d'una pau desarmada i desarmant, tot el canvi d'època que estem vivint amb les noves tecnologies i com això ha d'evitar una deshumanització. En fi, m'agradarà comentar també aquestes qüestions amb ell, no?
Per on passa la realitat de Catalunya avui, 9 de juny, president, que tenim al carrer una vaga educativa, que tenim primer dia de selectivitat, que tenim preu de l'habitatge disparat, més enllà d'aquest context internacional, evidentment, del qual vostè també en parlava ara.
Doncs una societat plural, una societat viva, una societat amb energia, una societat que genera prosperitat i que vol compartir aquesta prosperitat sense deixar ningú endarrere, una societat, la catalana, oberta, acollidora, sempre hem estat oberts i acollidors i també ho volem ser avui i ho volem seguir sent en un futur, i una societat que s'ha manifestat clarament com una societat solidària i a favor d'una pau i del diàleg i de la convivència. Jo crec que és la realitat de Catalunya que jo hi traslladaré al Sant Pare.
Li traslladarà la situació política amb l'amnistia que ara apuntava, per exemple, Carlos Cuer, aquest primer anàlisi periodístic d'aquesta prèvia de la visita del papa? Aquest és un dels elements que vostè posarà damunt de la taula en aquesta trobada privada amb el pontífex, president?
Nosaltres hem estat sempre a favor, i crec que és un sentiment majoritari al conjunt de Catalunya, a favor de la convivència, del diàleg i sobretot de mirar endavant, i això jo ja havia traslladat el Sant Pare, quan em va rebre una audiència l'octubre del 25, i molt probablement aquesta tarda hi hagi ocasió de tornar-ho a traslladar.
I sobre el català, president Illa, vostè em pot dir el percentatge, quant de català parlarà el papa Lleó XIV en les seves intervencions públiques en aquests 2 dies, 48 hores escasses, al nostre país? Perquè aquest ha estat un dels temes també centrals, una polèmica, i no sé si n'ha parlat també amb el cardenal Omella, vostè.
Jo el que li puc traslladar és que he percebut, tant quan vaig tenir ocasió de ser rebut en audiència pel Sant Pare Lleó XIV, com després, amb altres converses que he tingut, li puc traslladar que he tingut... El Sant Pare té molt present la realitat de Catalunya i té una enorme sensibilitat cap a Catalunya, i de fet la pròpia vinguda, aquest viatge, aquesta vinguda a Catalunya, en un moment molt rellevant per nosaltres, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, és ja una expressió d'aquesta sensibilitat que ell té cap a Catalunya, i això es reflexarà en la seva agenda, es reflexa en la seva agenda i també es reflexarà en les seves intervencions públiques, no? No en tinc cap dubte.
No sé si pot avançar si la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, si ho sap vostè, serà íntegrament en català o majoritàriament en català. És important que ho sigui o no, president?
Jo crec que s'han donat... És important que hi hagi aquesta sensibilitat cap a Catalunya, que no tinc cap dubte que hi serà, i crec que ja també en aquest sentit s'han expressat els portaveus del Vaticà, no?
És veritat que ara hi és, però en un principi no hi era. Jo abans li preguntava, president, ha parlat d'aquesta qüestió amb el cardenal Omella? Li ha fet arribar que potser, havent sentit també el govern posicionar-se sobre aquesta qüestió, s'haurien pogut fer les coses diferents des del principi? Això es deu a que, per exemple, ahir Vicenç Lozano, expert en Vaticà, deia és que hi ha pocs catalans, es poden comptar amb els dits d'una mà al Vaticà, i això explica per què hi ha hagut aquesta poca sensibilitat amb la nostra llengua al principi, a l'hora de definir la visita del Papa en aquest aspecte, l'ús del català?
Jo no he percebut això, eh? Miri, el primer dirigent polític que va rebre el Sant Pare va ser el president de Catalunya. Mm-hmm. És això una mostra de sensibilitat cap a Catalunya, sí o no? Jo crec que sí. M'he rebut amb catalans que estan a Roma, o Vaticà, han traslladat aquesta realitat de Catalunya. Jo mateix la vaig traslladar. El viatge a Catalunya és una mostra d'aquesta sensibilitat i jo no tinc cap dubte que en el curs de la visita es manifestarà també d'una forma molt clara aquesta sensibilitat del Sant Pare cap a Catalunya, i per descomptat que jo n'he parlat des de que vaig ser rebut, primer dirigent polític, que vaig tenir l'honor de ser rebut en audiència pel Sant Pare, des d'aquell mateix moment amb ell i amb els diferents responsables de l'Església Catalana.
Hi ha una altra qüestió que en els últims dies, en aquesta visita a Madrid, i per això li pregunto, president, també, que ha estat central, més enllà del seu discurs al Congrés ahir, de seguida li pregunto per això, però sobre les víctimes d'abusos en el si de l'Església Catòlica. Hi ha hagut una trobada amb algunes d'aquestes persones ahir del Sant Pare, però hi ha representants d'associacions que es senten maltractades perquè no se'ls ha rebut a ells, que són representants i que no formen part d'aquest programa de reparació que està tutelat per l'Església Catòlica Espanyola. Si li sembla bé, sentim a Miguel Hurtado, que és un d'aquests supervivents d'abusos sexuals de l'Església.
El Papa es reuneix amb víctimes, però no amb activistes. És a dir, prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
President, què li sembla en aquestes paraules de Miguel Hurtado? I no sé si vostè sap si hi haurà també trobada amb víctimes d'abusos a l'Església a Catalunya, com hi ha hagut també a Madrid.
Miri, és un fet execrable que ha passat. Hi ha hagut un acord per reparar, a mesura del possible, en què ha intervingut les autoritats espanyoles també per reparar els danys que s'han causat a aquestes persones. Jo crec que sobre aquesta qüestió hi ha poc més a dir. És a dir, condemna aquests fets i treballar per, a la mesura del possible, la màxima reparació possible a les persones que les han patit, no?
President, deia abans jo sobre el discurs al Congrés, el govern espanyol ha defensat la importància d'aquest discurs del Papa en qüestions com l'acollida de migrants, el rebuig a la guerra que va fer Lleó XIV, les crides a la multilateralitat, a la no polarització, però ahir el Papa també va rebutjar l'avortament, l'eutanàsia. Això no és notícia perquè és evident que l'Església Catòlica està situada aquí, però són dos aspectes que el socialisme defensa, estem parlant de drets, de lleis de drets. A vostè el va sorprendre que fes aquestes mencions i no sé si genera alguna contradicció a les files socialistes i a vostè com a president del govern de la Generalitat i també, en aquest cas, com a president del PSC.
No em va sorprendre que ho fes, és una postura que sabem que defensa l'Església Catòlica, però també hi ha una separació clara entre el que és l'àmbit religiós, de les creences religioses de cadascú, i que és l'àmbit institucional, l'àmbit polític, on es prenen les decisions que s'han de prendre en el marc d'un estat confessional. M'hagués sorprès que el Papa s'hagués manifestat en un sentit contrari. Ho va fer amb normalitat, amb respecte, i també deixant clar que són dos àmbits diferents. A partir d'aquí, cadascú actua com creu que ha d'actuar a la vida, però insisteixo, Espanya és un estat, i Catalunya també, a confessional, i hi ha dos àmbits perfectament diferenciats. No? Crec que va ser un discurs important el que va fer el Congrés, crec que va posar la dignitat de la persona al centre del seu debat, no? Dient que l'última pregunta que ens hem de fer sempre quan dissenyem polítiques públiques, quan desenvolupem la nostra tasca, és com afecta això a la dignitat de la persona. I haver-hi molts aspectes de la seva intervenció en què jo vaig sentir-me reconegut, d'altres doncs hi estic menys d'acord, no? Però trobo que és una notícia rellevant i a mi em va semblar molt bé doncs, que es pogués adreçar al conjunt dels congressos dels diputats, no?
És un congrés on vostè estava assegut, en aquest cas al costat de l'expresident Mariano Rajoy, al costat, a l'inici d'aquest discurs, d'un altre expresident, de José María Aznar, que va haver-hi un moment que va decidir marxar.
Sí, protocolàriament doncs em va tocar seure en aquest lloc i vaig comportar-me com sempre intento fer, amb respecte cap a tothom, amb cortesia. També tenia al costat el president d'Astúries, Adrián Barbón, i vaig veure efectivament que en un moment determinat el president Aznar doncs va sortir, i que no ignoro per quina raó.
Era una qüestió d'agenda, crec, no? Que Aznar no podia assistir i havia avisat, no, Sara?
Sí, em consta sí. Que sí. Em consta que havia de marxar.
Doncs aquesta és l'entrevista de Salvador Illa a TV3, amb Ariadna Oltra, on destaca el discurs que va fer el papa Lleó XIV i el Congrés dels Diputats, i que doncs espera amb ganes l'arribada del papa Lleó XIV. Tampoc és que hi hagi hagut res més rellevant, Sara?
No, ha procurat fer respostes de llocs comuns, no? I no enfilar cap tipus de frase que pogués significar alguna polèmica. El govern està molt capficat amb que aquesta visita del papa surti impecable, especialment el president. Sí que m'ha quedat el dubte sobre si pensa parlar-li al papa explícitament sobre l'amnistia, perquè ha dit que li explicaria quina és la realitat de Catalunya i que ell parlaria sobretot del diàleg i la convivència per la qual han apostat, però no m'ha quedat clar si explícitament sobre l'amnistia, cosa que sí que seria significatiu si el papa recull el guà i resulta que en algun discurs doncs fa referència a aquesta amnistia, no ho sabem, no? De totes maneres, jo m'havia quedat pendent una resposta a la intervenció de l'Anna, i que lligo també amb el que deia abans el Vicent, no? Ho dic per posar una mica les pilotes a terra. Aquest no és un papa que estigui fent un discurs revolucionari. És un papa que està fent un discurs de sentit comú. És que el que seria noticiable és que tinguéssim un papa que estigués defensant la guerra i que rebutgés la dignitat humana, no? A mi em sembla que els missatges que està propugnant formen part de l'essència mateixa de la doctrina social de l'Església. No ha canviat el discurs. Probablement el que ha canviat és el context en el qual es produeix aquest discurs. I en un moment en el qual estan proliferant lideratges com el de Donald Trump, que normalitzen el discurs de la guerra, que normalitzen la xenofòbia, que normalitzen les proclames bel·licistes, doncs pot semblar fins i tot rupturista que surti un papa a parlar de pau i a parlar de drets humans. Però és que hauria de ser, o és, la normalitat. El més noticiable seria que defensés el contrari. Però, i ho dic com a reflexió de l'esquerra, i aquest aplaudiment de 7 minuts al Congrés, que no vaig entendre ni per uns ni pels altres, eh? Però el papa no està formulant un programa progressista ni està liderant una revolució ideològica. No està encapçalant un projecte d'esquerres, no vol ser ni pretén ser un papa woke. Està defensant coses de sentit comú. Passa que el moment en què es produeix fa que sigui noticiable.
El sentit comú és molt opinable. A veure, històricament, sí, però tot líder religiós, que sé que el líder religiós defensi la pau i digui que les guerres, en principi, no té, evidentment, com dius tu, és una mica el que s'espera d'ells. Ara, el context és important. Per exemple, a veure, criminalitzar a vegades una guerra i no entrar amb qui l'ha provocat, o sigui, almenys criticar el que es defensa i no dir ningú del que ataca, pues, home, això també. I no oblidem aquí el que està sobre la taula, insisteixo, és, a veure, durant molts anys la religió, el Vaticà, ha tret i ha posat reis. Vull dir, ha tingut un protagonisme polític al llarg de la nostra història. Us recordo quan les monarquies absolutes ho eren per dret diví. Vull dir, els reis, Enric VIII trenca amb Roma per poder-se divorciar, i les guerres de conquesta es feien en nom de la fe, es feien en nom del Sacro Imperio Romano. Llavors, a veure, teòricament, sobretot des de la Il·lustració i tal, el cristianisme s'havia replegat, diguem-ne, a un lideratge espiritual, el catolicisme, i, diguem-ne, tenia menys intervenció en política. I aquí, diguem-ne, hi ha una òbvia voluntat d'intervenció en política que, a més, a mi em fa molta gràcia que tothom se la gradua a la carta. Perquè li ha preguntat al papa per l'amnistia. Si el papa defensa l'amnistia, hi haurà un gran goig pro-papa, doncs, amb uns sectors, i acabi si el papa digués no, amb això de l'amnistia creus, no em sembla bé, dirien i què n'ha de fer el papa de Roma d'això? Llavors, jo el que discuteixo és que, sobretot, una esquerra que, insisteixo, que ve d'una tradició de crema convents, d'anticlericalisme...
Crema convents,
i de crítica,
aquesta esquerra,
sí, de
crema, no. Esquerra de govern d'ara, no.
A veure, perdona, no. En aquesta esquerra de govern d'ara n'hi ha uns i hi ha uns altres. Hi ha uns altres que...
No cremaven convents.
Bueno, pues sí, no. Són hereus de l'espai ideològic, no. Gran convents. Tu creus que l'Enrique Santiago no és hereu de l'esquerra ideològica que cremava convents.
Però l'Enrique Santiago no està al govern de la Generalitat.
No estic parlant del govern de la Generalitat.
L'esquerra que cremava convents és una altra tradició.
Ja, sí, no, i ara fem veure que no. Però el que dic és que l'esquerra, teòricament, en aquest país és més aviat, amb excepcions, diguem-ne, per exemple, com l'actual president de la Generalitat, és igual que la dreta s'associa, diguem-ne, amb defensar la religió, creient-hi o no creient-hi, l'esquerra s'associa més aviat amb una certa beligerància anticlerical, cosa que fins a punt s'entén, perquè aquí durant anys el catolicisme va ser una religió d'estat imposada dictatorialment.
Però abans d'això,
insisteixo, abans d'això l'anticlericalisme era previ a això.
L'anticlericalisme era posterior a la Inquisició.
Posterior a la Inquisició.
I dir que l'Església actual és la filla... Deixa'm parlar una mica, sí. També, eh?
No, a veure, però és que jo no he acabat... Jo el que dic és
bueno,
que,
ja, però
políticament...
És que molt,
a veure, ens agrada que el papa faci política, sí o no? Jo he arribat a la conclusió que a la gent li agrada quan li convé i quan no, no. Perquè tots aquests que ara festegen el papa perquè el veuen, segons tu, de sentit comú, si de cop, diguem-ne, el discurs no els hi fes el caldo gros, doncs llavors dirien que no s'ha de ficar en política.
Doncs, però... evidentment, i quan una persona parla en públic, ja fa política. I quan vostè veu aigua de l'aixeta, si està descontaminada o passada, també fa política. Política fa tot el món. I després, quan dos coses ràpides. Una cosa, aquesta esquerra és hereua. A veure, aquesta esquerra és tan hereua d'això com l'Església espanyola és hereua del nacionalcatolicisme. És que això no va així. És a dir, abans d'aquestes...
Però què va ser primer, la crema de convents o el nacionalcatolicisme?
Mentre vostè parlava...
Què va ser abans?
Primer va ser la Inquisició. I la contrarreforma.
Que la van patir més els
jueus. I mentre vostè parlava, jo sempre observo un cert silenci, i quan parlen els altres veig que a vostè li agrada molt interrompre. D'acord, això també té una tradició en la cultura política espanyola. Jo només que li dic que tot el món és fill de les seves tradicions i que és tan filla de la tradició inquisitorial i nacional catòlica a l'Església com l'esquerra de l'anticlericalisme, però estem en un altre moment, i perquè si no, no hauria evolucionat res, i les coses han evolucionat molt, i aquesta esquerra, ara, concreta, no es pot...
O sigui, el papa és hereu de l'Inquisició?
Aquesta esquerra, el papa no és hereu de l'Inquisició. El papa no és hereu de l'Inquisició. I dir tot això, clar, això. A veure, aquí passa una cosa, senyora Sara, si tu no et mous, i els altres sí que es mouen, si hi ha una fila de gent, i tu et quedes quiet i els altres avancen, el que es queda endarrere ets tu. El papa és possible que no s'hagi mogut, però el món... No, o sí, perquè no és igual aquest papa que Ratzinger. O sí.
Sí.
I no entén la mateixa manera de veure el món i la política aquest papa, de cap manera, que ven el 16. No és això. Però dit això, aquest és un senyor que, sense moure's excessivament de posicions més o menys sensates, centrades, etcètera, etcètera, s'ha topetat en un món que sí que s'ha mogut, i la dreta també. I la dreta espanyola d'ara no és la mateixa que fa 10 o 15 anys. I, per tant, que la dreta ara estigui aplaudint 7 minuts a un papa que està dient allò que no volen sentir, per a mi té un context inexplicable. I que l'esquerra accepte que aquest papa, sense ser ells, però sí més o menys, com que ells s'han quedat també en posicions properes, els és més còmode, doncs també ho entenc. El que no entenc és quan s'ajunten, que ja em sembla un miracle, que s'ajunten tots, s'aplaudisquen, paraules que segurament incomoden més a uns que incomoden els altres, doncs me sembla molt bé.
Jo estic d'acord amb el que ha dit el Vicent, però m'agradaria subratllar, diguem-ne, que al final el papa, amb tots els respectes que la gent li pugui tenir, no deixa de ser el pastor d'un ramat determinat, diguem-ne, no? I per tant, doncs, que digui el que vulgui, per suposat, i que el seu ramat doncs, trigui les conclusions que vulgui. Però vivim en una societat plural en què hi ha molta més gent que no és practicant i que, a més, el tema... diguem, jurídic d'aquest país no ha estat plenament resolt, perquè sembla que visquem en un estat laic i és un estat en què aquesta religió encara té molts privilegis heredats d'aquesta època nacional catòlica i de molta història anterior, no? Dit això, sí que m'agradaria subratllar que aquest component internacional de referent moral per alguna gent de la figura del papa, jo crec que en aquest context d'ara, més enllà de les posicions concretes que defensa, crec que és positiu que subratlla la necessitat d'un tarannà que en aquest moment a Espanya fa falta. Perquè jo crec que estem en un context... ja no és d'una polarització, estem en un context, diguem, de que si no estiguéssim a la Unió Europea i al segle XXI, probablement aquí hauríem tornat a tenir una guerra. Penso jo de veritat, perquè la situació que hi ha és d'una brutalitat política extrema, i per tant, que vingui una persona amb un cert predicament moral per la gent que li dona, que digui no torneu a cometre els errors del passat, d'alguna manera, i que digui per molt que tingueu discrepàncies, mireu de que això no arribi la sang al riu, doncs això, tot i que jo no sóc d'aquest ramat, em sembla una cosa positiva.
Estàvem parlant amb l'Agustí Rodríguez, abans de sentir el president de la Generalitat, el tenim en línia encara. Agustí, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Ricard.
Dèiem, ja estaves explicant que tu vas ser cap de comunicació d'AENA durant 18 anys i ens estaves explicant com va ser la visita de Benet XVI. Ja per saber detalls del que passarà avui a les 12:25, quan ens han diuat aquesta hora és perquè serà molt puntual l'arribada o no?
Serà absolutament puntual, seguríssim.
Sí?
És a dir,
sí,
segur que a l'avió ve, vamos, absolutament controlat des del moment que s'enlaira, en aquest cas de l'aeroport de Madrid-Barajas, fins que aterra a Barcelona. I no sé si en algun moment, fins i tot, estarà escortat per avions, diguem, de la Força Aèria Espanyola.
Abans explicàvem que arriba amb un vol privat a la terminal corporativa de l'aeroport. Com és aquesta terminal?
Aquesta és una terminal que està col·locada en un dels extrems de l'aeroport, que habitualment s'utilitza, com diu la paraula, per vols privats, de més tamany o menys tamany, i es produeix un desembarcament directe, diguem, pràcticament des de la pista fins a que puges al cotxe i surts de l'aeroport per un camí també alternatiu que queda una mica allunyat, diguem, dels fluxos habituals. Està a tocar, diguem, del que coneixem com a la Terminal 2.
Que és la terminal on entenc que també aterra la família reial, el president del govern espanyol, no?
Efectivament, és la mateixa terminal, correcte.
Per tant,
quan... una mica més situat, diguem, cap a la banda de la zona franca, per entendre.
Mm. I quan diem que no afectarà a la terminal 1 i a la terminal 2, és perquè són terminals que funcionen operativament diferents?
L'aeroport funcionarà, estic segur, de manera totalment normal, vida normal de passatgers, aeronaus i serveis, perquè aquesta operativa es desenvolupa, diguem, en una zona que té una manera de funcionar diferent, molt més concreta i amb uns serveis molt més determinats, no?, en quant a handling, a seguretat, a aparcament de l'aeronau, a combustible, etc., no?, que les terminals normals. Per tant, no afectarà en absolut a la resta de l'aeroport.
És una terminal on aterren els vols privats, també, en general?
Sí. Qualsevol persona que vingui amb un vol privat, persona, empreses, institucions, etc., doncs l'operativa, si és un vol privat, es desenvolupa en aquella terminal que, repeteixo, té una operativa diferent, no?, en tots els sentits, eh? Des de l'atenció als passatgers fins als controls de seguretat, fins al combustible dels avions o al catering o l'accés a les aeronaus, que és diferent a la terminal que habitualment nosaltres podem utilitzar com a passatgers.
Mm. Perquè quan va venir el papa Benet XVI, hi ha alguna cosa que recordis especialment, Agustí, que sortís de protocol?
Que sortís de protocol, no, però sí que és veritat que em va sorprendre moltíssim la capacitat organitzativa del Vaticà, i en aquest cas, com l'hangar, que és un hangar de manteniment d'avions, no?, que és propietat de la companyia Iberia, no?, que l'haureu vist segurament quan aneu a l'aeroport, el vam transformar pràcticament en un palau per fer una recepció oficial. És a dir, en menys de 48 hores vam muntar salons, llocs de descans, això em va sorprendre molt gratament, diguem, aquesta capacitat d'organització, no?
Doncs Agustí, gràcies per explicar-nos detalls del que viurem avui a partir de quarts d'una i que també explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
Segur que sí, gràcies.
Gràcies i gràcies per l'espera, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
I més enllà de l'arribada avui del Papa Lleó XIV, també volem explicar i comentar amb els nostres seguristes, avui amb Vicent Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol, algunes de les últimes declaracions del Papa. Per exemple, una plaga. Amb aquest concepte s'ha referit el Papa als casos d'abusos sexuals a l'Església.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos. Unes reunions també criticades, perquè sembla ser que s'ha fet una selecció de qui reunia amb el papa i qui no. D'aquí a dos minuts amb nosaltres, Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas Maristes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Bé, ara no. El començarà a pagar després.
Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
Citroën.
Consulta citroën.es.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sangria Don Simón, anima a cabalar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangria Don Simón. Ven, vamos a disfrutar,
ay,
sangria Don Simón.
Ay. L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC, en mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés.
Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
Ostres, Pedrín.
Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
Encara estic païnt. Ploraré molt.
Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem? BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'estat passant, també?
Sí.
Sí, estàs còmode?
Sí, sí.
T'agrada presentar l'estat passant, sí.
Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
Clar, és fàcil.
M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa.
Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
Hi ha un minut per dos quarts de deu, el que podia avançar a aquesta hora. Albert Prat, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia.
És la llista de regals del Papa, Albert. A veure.
Sí, tres. En concret, tres regals són els que Salvador Illa entregarà al Papa Lleó XIV. Primer, una reproducció de les homilies d'Organyà, considerat el document literari més antic escrit en llengua catalana com a símbol cultural de Catalunya. També una reproducció de la nina articulada d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco.
Com? A veure...
Reproducció de la nina articulada d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco. És una de les peces més emblemàtiques de l'arqueologia romana a Catalunya i simbolitza els orígens del cristianisme a casa nostra. I la tercera, el tercer obsequi, el tercer regal que li entregarà el president a Lleó XIV és una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família. És una reproducció d'un document de l'any 1882 que avui està custodiat a l'Arxiu Històric de Protocols Nacionals de Catalunya i que va servir, doncs, això, justament per aixecar acta de la col·locació de la primera església, de la primera pedra del temple.
Doncs està bé. Aquests són els tres regals que Salvador Illa donarà al papa. No sé en quin moment li donarà això, Albert, ho saps?
Sabem que tenen aquesta audiència privada a la primera hora d'aquesta tarda, per tant, esperem que sigui en aquest moment, doncs, quan el president i el govern en ple, perquè també hi haurà audiència privada amb el president i la seva esposa, però també hi haurà una recepció oficial doncs, al Palau Episcopal amb tot el govern. Serà en aquest moment, quan es vegi amb el Sant Pare, doncs, que li lliuren aquests regals.
Doncs una formació d'Albert Prat. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Són 9:45. I a tot això, ara parlarem també de les declaracions del papa sobre els abusos, però abans hem d'explicar que Barcelona ja ho té tot a punt pel dispositiu de seguretat que acompanyarà el Papalleu 14, una ciutat que està blindada i, de fet, bona part del país també, amb més de 5.500 agents desplegats. Saludem a aquesta hora el cap del Pla Director de Seguretat per la visita del papa a Catalunya, és el comissari David Boneta. Senyor Boneta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Tot a punt?
Tot a punt. Tenim tot el dispositiu dimensionat i esperant, doncs, que arribi el Sant Pare a Catalunya per posar-nos en marxa. De fet, ja fa dies que estem treballant, però està tot a punt.
Abans li preguntava als 500 voluntaris que hi ha del papa com es coordinen, si amb un grup de WhatsApp. Li pregunto a vostè, que té 5.500 agents, com ho fan per coordinar-se?
Doncs, com que el cos de Mossos d'Esquadra estem bastant acostumats a fer molts dispositius, doncs tenim tots aquells mitjans per coordinar-nos, via emissora, via telèfon, via comunicacions a través de WhatsApp. Tenim totes les comunicacions, doncs, a punt per fer el seguiment de tot el que és el propi dispositiu.
Entenc que aquí Protecció Civil també hi dona suport, no?, en tot aquest operatiu.
Sí. Protecció Civil hi participen també Seguretat Privada, evidentment, coordinat, és un dispositiu molt transversal quan hi participen molts actors en matèria de seguretat i també en coordinació amb la resta d'institucions del país. Diguéssim que el gran gruix del dispositiu, i com que té lloc a Barcelona, és el cos de Mossos d'Esquadra, amb col·laboració i coordinació, com no pot ser d'altra manera, amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també, doncs, amb el cos nacional de policia, de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Hi ha precedents de dispositius com aquest?
Bé, aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs, pels moments que s'han dut a terme, o pel nombre d'efectius també que han treballat. Podríem remuntar, doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, dispositius que es fan de la Fórmula 1, de grans premis, bueno, molts dispositius i esdeveniments que s'han puït a Barcelona, concerts, partits de Champions, però sí que és veritat que aquest pel dimensionament, i no únicament pel dimensionament, sinó per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs, que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
Perquè en dies com avui, per exemple, puja el nivell d'alerta terrorista?
Bé, el nivell d'alerta terrorista, si no hi ha cap incidència o dins de la taula no detecten, doncs, que hi hagi alguna cosa que ens hagi de fer especialment alerta, estem en el nivell d'alerta 4 sobre 5. Per això no treu, doncs, que el dispositiu, en tot el disseny que s'ha anat fent durant aquests mesos previs, s'ha tingut sempre com a premissa, doncs, aquesta alerta que tenim, i per tant s'ha sobredimensionat per poder garantir la seguretat. I bàsicament, doncs, atenent aquells punts on hi haurà moltes persones concentrades, i això ens obliga, doncs, a extremar les mesures com no podria ser d'una altra manera.
Perquè exactament què s'ha fet? S'han revisat clavegueres, s'han acordonat els carrers, que això sí que ho veiem més visiblement nosaltres, diguéssim, què més s'ha fet?
Bueno, s'ha fet un treball força complex, revisant les clavegueres, revisant tots aquells punts, doncs, que puguin ser susceptibles o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle, o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones, doncs, on han d'entrar les persones que han d'accedir als llocs i que han d'estar prèviament acreditades, doncs fas els comprovants de la documentació, i a banda, doncs, tenim la Comissió General d'Informació, que des de fa molt temps, en coordinació amb les altres forces de seguretat de l'Estat, doncs estan treballant en tota la matèria de la prevenció i la detecció d'amenaces que pogués haver-hi en aquest dispositiu.
Clar, és una visita que coincideix també amb una protesta dels professors. Avui ha convocat també una protesta a Plaça Espanya fins al Parlament. No sé si temen que aquestes protestes dels docents boicotegin els seus dispositius.
Bueno, nosaltres hem dissenyat un dispositiu per garantir el que és la visita del papa i, per tant, donin seguretat a totes aquelles persones que visitaran Catalunya i concretament des de diferents emplaçaments on es deu a terme el dispositiu i també doncs, la ciutat de Barcelona. I això ha de ser compatible amb altres drets fonamentals, com no pot ser d'una altra manera. I, evidentment, doncs una cosa anar en paral·lel a l'altra i nosaltres que si demanem, doncs, demanem responsabilitat i respecte per tothom, no? Tant és legítim doncs, la persona que vol anar a veure i gaudir la visita al Sant Pare com les persones que volen doncs, expressar el seu malestar o promoure una mobilització per la causa que sigui, no? Per tant, hem de ser capaços entre tots de fer-ho possible tot.
És a dir, mantenir el dret a la manifestació sense que això acabi afectant el fet de que això és un acte únic històric i, per tant, també de ser rellevant i de funcionar doncs, amb tota la seguretat que requereix.
Evidentment, com vostè diu, molt bé.
David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos i cap del Pla Director de Seguretat de la visita del Papa a Catalunya. Moltes gràcies i bona feina.
Moltíssimes gràcies i que tinguem tots un bon dia i que puguem gaudir de la visita del Sant Pare. Gràcies.
Anem precisament cap a la rodalia de la catedral. Miquel Jarque, quin és l'ambient a aquesta hora?
Doncs mira, ara mateix els Mossos d'Esquadra, podríem parlar d'una trentena, estan desplegant unes tanques i estan perimetrant el que seria tota l'entrada de la catedral. És a dir, ara mateix s'estan començant a col·locar les persones darrere de les tanques i que està quedant lliure el que seria tota l'escalinata i els metres que hi ha des de l'escala que dona accés a la catedral fins a la façana que té al davant. Per tant, aquest és un dispositiu que va avançant conforme passen les hores.
Però, per tant, Miquel, el que vols dir és que hi ha gent que ja estarà a primera fila, no?, diguéssim,
sí,
esperant
sí.
A la tarda quan arribi el Papa.
Mira, ara estic baixant perquè he pujat aquí a la talaia de davant de la catedral . I mira, ens podem acostar. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostès ja a primera fila, eh?
A primera fila, así es. Primera fila, el que madruga, Dios le ayuda.
Molt bé, des de quina hora estan aquí?
Des de les 6:30.
Molt bé, bueno, moltes gràcies, que vagi bé la jornada.
Gràcies, sí, merci.
Gràcies. Veus, vull dir, aquí ja hi ha gent a primera fila,
sí.
Preparada, enfocada a la catedral, i després hi ha un altre punt que també està perimetrat, que és just davant, al costat de la catedral, però al palau de l'arcabisbe. Aquí pengen dos domasos, aquí és on dormirà el papa Lleó XIV, i on esperen alguns peregrins, algunes persones que s'hi han acostat, doncs que també surti a saludar un cop hagi fet la primera pregària que està prevista aquí a la catedral.
Doncs
per tant, ambient.
Ambient. Doncs gràcies, Miquel, que t'ho passis bé avui, perquè avui serà un dia que també hauràs de patir, no sé si estaràs molta estona, però en fi, hi haurà...
I estaré una estona, després anirem al CECAT, que és el centre...
Va, aquí estaràs com més fresquet, més fresquet estaràs.
Sí, que és el centre de coordinació.
Sí. Perfecte, Miquel.
Com es desenvolupa tot.
Seguirem, gràcies. Per cert, també programació especial avui a Catalunya Ràdio per seguir tot el que passi al llarg d'aquestes properes hores a Catalunya.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
Una plaga, amb aquest concepte s'ha referit al Papa aquestes últimes hores als casos d'abusos sexuals a l'Església, ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans també de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos. Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas Maristes. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, com està el teu fill?
Una mica millor, però encara encerrat a la casa.
No es mou de l'habitació?
Gairebé, si passa al carrer, va acompanyat.
Però quan va destapar-se el cas del teu fill?
Ell no lo dijo en 2013, però se destapó el caso en 2016.
Tu... O sigui, fa 10 anys
sí.
Que el teu fill no surt de l'habitació.
Bueno, va a temporadas.
Yeah.
Tiene subidas y bajadas, es como una montaña rusa. Unas veces está bien, otras veces se hunde y necesita de su madre. Porque no cree en el ser humano. En fin.
¿Y tú cómo estás viviendo?
Hay veces que me tengo que apartar un poco. Me tengo que apartar porque me duele. Yo he pasado por eso. También cuando en la infancia, con 11 años. Y me duele ver a mi hijo así. Me duele que las instituciones no se vuelquen en las víctimas. porque las instituciones no se vuelcan en las víctimas. Nadie se ha acercado a ver qué es la necesidad que necesita mi hijo. Nadie, ninguna institución, ¿eh? Te lo puedo decir y te lo puedo asegurar. Y me duele que, como mi hijo, hay miles de personas en la misma situación y que no, las instituciones no se vuelquen en ellas. Y es un fallo de, la pro, de las propias administraciones. La cura del Sinfans, la última responsabilidad la tienen los estados, los gobiernos. Y me duele que no trabajemos para acercarnos a ellas, para ver cuáles son sus necesidades. Y bueno, es un déficit más, como otros muchos que hay.
Segons el defensor del poble, hi ha 440.000 persones que van ser abusades per membres de l'Església a Espanya.
I no va desencaminado. Ya te digo, no va desencaminado, porque si las cifras de la Unión Europea es que uno de cada cinco menores ha sido abusado antes de cumplir los 18 años, pues estaríamos en esas cifras, si no más. Si esto no es preocupante, si esto no nos interpela a todas las entidades, a todas las asociaciones, a todos los entes públicos, a todos los gobiernos, a poner medios, a sentarnos en una mesa y hablar y discutir y buscar medidas, si esto no nos interpela, ¿qué lo tiene que hacer?
Tot fa molts anys que ets una de les principals veus en aquesta lluita. Tu t'has sabut greu que el Papa no t'hagi citat per escoltar-te?
No me sorprende. No me sorprende porque la conferencia episcopal, la propia conferencia episcopal, nunca se ha sentado en una mesa mixta víctimas, asociaciones de víctimas, para hablar sobre este tema, cómo afrontarlo, qué medidas pueden escuchar. Algo muy importante, escuchar. Si la conferencia episcopal no lo ha hecho, que son los, creo que son los organizadores de todo este evento, el Papa tampoco lo va a hacer. O sea, porque en su programa, cuando pisa suelo español, el programa ya lo tiene escrito, y yo creo que él se le tiene que reprochar el que no se haya preocupado de que en su programa haya habido un encuentro más grande con gente más experta, con asociaciones que llevan luchando con esto. Se le puede acusar de dejadez al Papa, pero yo creo que está orquestado por la conferencia episcopal el que no haya se haya reunido con gente con más contundencia, o sea, que gente que ha luchado más, que sabe más de este tema y que ha ido se ha acogido a una entrevista privada con seis personas solo. Me parece vergonzoso.
Va a hablar de plaga, ara ho sentíem.
Va a hablar de plaga, pero no va a hablar de abusos, no va a hablar de pedrastia, no va a hablar de encobriment, no va a hablar de sadesa, no va a hablar de moltes coses. Llavors, el seu discurs té una manca tan gran, és un insult tan gran per les víctimes, el seu discurs. Tot això, ell ho tindria que haver pensat bé abans de descriure només com una plaga. És una plaga perquè ells han volgut que sigui una plaga. Ells.
Per exemple, en el cas del teu fill que m'explicaves ara, com estava, com ajudaria que el Papa parlés en aquests termes?
Ajudarían en tanto en cuanto hubiera cercanía. No habla con cercanía. Habla con que hay una plaga, sí, pero no habla con cercanía. No habla con...
Que es posés a la pell del que ha patit,
dirigiéndose, sí. Dirigiéndose a los ojos de una persona que ha sufrido abusos durante X años. Si tú te dirigías al público, a la gente que le estás trasladando un mensaje, como si la persona que tuvieras delante es un niño que ha sufrido abusos durante muchísimos años, calaría muchísimo más que en un mero mensaje político, porque es un mensaje político. Se ha hablado mucho de eso y el Papa no viene solo a España a un tema espiritual, viene a un tema político también.
Sara.
Sí, no podem fer més que agrair-li, no?, la seva valentia per estar fent aquest discurs.
Sí, de nou, fa cada dos per tres, això.
Malgrat tot el dolor i el dany provocat, no?, i que no defalliu en reclamar aquesta justícia i reparació, no? I al final també una reflexió. Si algú defensa la dignitat humana, i el Papa parla en nom de la dignitat humana, aquesta dignitat humana no pot ser selectiva.
Sí.
No pot ser que obviï tot aquest dany, o si més no, el tingui en compte només en termes retòrics, però no en termes de fets, I ja aprofitant aquesta intervenció, no pot ser també que obviï els drets individuals, com puguin ser el dret a l'avortament o el dret a una mort digna. Vull dir que la dignitat humana s'ha de tenir en compte en totes les dimensions i no només ser selectiva. Jo li voldria preguntar per la dimensió política, perquè ahir vam veure també un congrés dels diputats, tothom, la bancada de la dreta i de l'esquerra, aplaudint, dreta. Jo li voldria preguntar com va viure vostè aquesta imatge, no? Si d'alguna manera el greuge provocat per l'Església i per la Conferència Episcopal també sent com un greuge que tota la bancada a dreta i a esquerra estiguin durant 7 minuts aplaudint i adulant d'alguna manera el discurs d'aquest papa.
Teniendo en cuenta que somos un estado aconfesional, es curioso que invitemos a un pontífice al Congreso de los Diputados a hacer un acto político, porque lo que fue a hacer es un acto político, que se le aplaudan cargos electos que hemos votado todos, ¿vale? Cargos electos que aplaudan a un pontífice durante 7 minutos, a una institución que lleva décadas ocultando la pederastia y los abusos, yo creo que es muy preocupante. Nos tendría que preocupar a todos, porque la sociedad lleva mucho tiempo exigiendo que se tomen medidas contra la pederastia, ya sea en el ámbito eclesiástico como en el ámbito de la familia. Es algo muy preocupante y creo que aplaudir durante 7 minutos es un insulto a todas las víctimas, porque creo que se le puede exigir a un jefe de Estado, que no solo viene un tema espiritual, sino un tema político, se le puede exigir. Y el gobierno español lo tendría que haber hecho. No, la visita no va a ser con 6 personas. La visita tiene que ser con todas las entidades que luchan contra esto, porque para luchar contra esto tenemos que ser Iglesia, Estado y víctimas, no solo un acto personal de 6 personas.
Vicent.
Hi ha una cosa que vostè ha dit i que jo crec que... Vaig a crec que sobre això se centra bastant aquesta aquí de la qüestió, i és que l'Església parla sempre de reparació, però vostè ha parlat de prevenció. I, clar, vostès que estan enmig de tot això, han pensat com es podria prevenir a partir d'ara i quines mesures es podria prendre l'Església. Parlades també amb vostès que ho han patit, perquè això no es torna a repetir, o repetir d'una manera molt més anecdòtica?
Bueno, la clave está en que vayamos todos juntos. Y aquí resulta que el Estado toma unas decisiones por su cuenta, la Iglesia toma otras decisiones por su cuenta, y la clave está en una comisión, lo traigo escrito, es una comisión mixta, Iglesia y asociaciones de víctimas, que esto nos ha producido. Las asociaciones de víctimas sabemos lo que queremos y sabemos cómo se puede luchar contra la pederastia y la ocultación y que se sigan saliendo casos y lo sabemos. Es una comisión...
Es asumir responsabilitat.
Sí,
no?
Una comissió mixta...
No només demanar perdó, sinó assenyalar sense ambigüitats els culpables i garantir que ningú està per sobre la justícia.
I mirar com es pot evitar que una part segurament seria que cada volta que aparegui una història no s'amague i se prenguin mesures que siguin més decisòries o més decisives. Però suposo que deuen haver més punts per evitar això, no sé.
Hay miles de puntos, lo que pasa es que no quieren escuchar. El problema es que ellos toman sus decisiones por su cuenta, la Iglesia se hace sus planes de prevención, se hacen sus cosas y no quieren escuchar. Y cada día seguimos sacando casos nuevos, porque hay casos nuevos. El presidente Illa, que lo habéis entrevistado esta mañana, ha dicho que es algo que ha pasado. No, no es algo que ha pasado. Es algo que ocurre cada día. No banalicemos con el tema este. No banalicemos. El presidente de la Generalitat no puede banalizar, decir que es algo que ha pasado. Es algo que ocurre cada día. Y tenemos que luchar con vehemencia cada uno desde donde pueda. Como decía Arnar, quien pueda que haga. Pues nosotros nos dejamos la piel cada día. Pero luchamos contra un muro porque las instituciones no nos apoyan. Si fuéramos todos juntos, esto lo acabamos en 4 días. El problema es que cada uno tira por su lado. Lo tenemos claro, nosotros lo tenemos claro. Luego están los que divagan y los que no quieren reconocer. Este es el tema.
Ana.
Bé, jo... El que dirà resulta difícil dir-ho davant d'una persona que ha patit, o que ha patit i que suposo que patirà tota la vida, però... A veure, jo crec que la pederàstia, els casos de pederàstia han estat una plaga dins de l'Església Catòlica, i no només dins de l'Església Catòlica. O sigui, també és una cosa que molts menors han patit a mans de gent que no tenia res a veure amb l'Església. La meva experiència amb totes les estructures de poder és que aquestes coses tendeixen a tapar. O sigui, tant si és un col·legi religiós com si és una altra cosa. Jo he de dir que amb totes les crítiques legítimes que vostè li pugui formular, aquest papa, igual que he dit abans, parlaves de dignitat humana selectiva. Home, a veure, jo estic a favor de l'eutanàsia i de l'avortament, però no espero que el papa de Roma ho defensi, això. És que, esclar, és que estem parlant del papa de Roma. És que sembla que ens el muntem com un ninot a mida. Vull dir, a veure, clar, vull dir...
Que no se li pugui exigir
quan... A veure, però escolta,
sí,
no...
El papa de Roma ha d'entrar en una qüestió de llibertats individuals? Pregunto.
Però, exacte, pregunto. Exacte. Però jo, en aquest tema, jo crec... A veure, res és perfecte i vostè té raó en moltes de les crítiques que fa. Ara, jo diria... ja m'agradaria que altres representants polítics, per líders de partits que enganxen gent dels seus partits amb conductes francament reprobables, donguessin la cara com l'està donant Lleó XIV, que segurament vostè té raó que està obviant a les entitats...
Clar, però, si no,
estan...
però no n'hi ha prou. És
a veure, no n'hi ha
si,
prou...
Si tu has viscut aquest dany causat, que és irreparable...
Sí, el
és
que passa és que jo... A veure...
El silenci, la taviesa, tot això el que genera és un sentiment d'impunitat i
la...
continuen erosionant la credibilitat de l'Església, que aquesta institució no està per reformar
res.
Jo
el que et dic és que...
Això és el sentiment que entenc que genera.
La pederàstia, els abusos a menors i el bullying i tot això, per desgràcia, no són privatives de l'Església Catòlica. I sí que és veritat que se n'ha intentat fer un ús ideològic a vegades, vull dir, com si això només passés amb col·legis religiosos, amb capellans i tal, i ha passat amb col·legis religiosos, amb capellans, però no només. I llavors jo tinc la impressió que amb totes les pegues que se li puguin posar, el papa està donant més la cara que altres col·lectius que també se'ls hi podrien
no
demanar comptes.
No estoy de acuerdo que se está demonizando a la Iglesia. El problema es que no se está demonizando a la Iglesia. El problema es que aquí está claro...
Es la opinión. El problema es que opina diferente.
No, sí. Pero el problema es que aquí está claro quién es el culpable. Claro, cuando pasa en el entorno familiar, pues el culpable es un padre, un tío, un conocido. Aquí está claro que ha habido una intencionalidad explícita de ocultar los casos de pederastia. Y esto ha provocado es que hayan habido más casos de pederastia.
Però ara ja no hi ha una voluntat explícita d'amagar-los. O
bueno,
sigui, hi ha un canvi important amb l'arribada d'aquest papa.
En tanto,
jo que dic una cosa, dic l'altra. Jo penso que això, aquest papa ho està fent bé.
En tanto en cuanto se piden que se abran los archivos para que haya una radiografía verdadera lo que ha ocurrido en España y no se permite abrir esos archivos, se sigue ocultando.
Bé, jo entenc el punt de vista de vostè ara. El que jo li dic és que des d'un punt de vista... Si posant-ho en un context, igual que jo abans he fet alguna crítica, diguem-ne, doncs, amb aquest entusiasme, jo en aquest aspecte sí que penso que el Lleó XIV hi està posant el que no hi ha posat cap papa abans.
No, sí. A ver, los dos últimos papas, el papa Francisco ya tenía una sensibilidad bastante importante y este parece que está cogiendo el guante. Lo único que sí que es verdad que se ha pedido por activa y por pasiva, pues poder reunirse con él, poder explicarle de primera mano, pero resulta que siempre quien salta es la conferencia episcopal, impide que haya esos encuentros y no ve una realidad latente del pueblo español, que tenemos un problema y no la puede ver. ¿Por qué? Porque no lo impiden que se lo podamos decir al Papa XIV.
Pere.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Una mica en la línia del que comentava l'Anna, no? Jo entenc perfectament el malestar personal i que té més raó consant que diu el català, diguem, no? Però alhora penso que el fet de que digui que és una plaga és una cosa potser molt més forta del que estem reconeixent, no? Perquè la tradició, diguem, del món de l'Església és aquí no ha passat res, tot s'ho inventaven les víctimes, i de cop i volta el jefe màxim d'aquesta entitat diu que és una plaga, o sigui, és un reconeixement d'algú molt fort, insuficient. Una plaga sembla que no sigui culpa seva, o sigui, una pila de coses, però és un canvi en posicions històriques bestial, no?
Reconèixer que és estructural i allargat en el
una
temps.
Una plaga, no? És una cosa molt forta.
És del que s'ha d'erradicar i reparar.
Clar, llavors, la pregunta és, malgrat la decepció que comprenguen que sent, això no és el final de la història. Li sembla que aquest reconeixement tan fort pot ser una ajuda per vostès per seguir avançant en la mesura en què el papa ha vingut a Espanya i li ha dit a la conferència episcopal que és qui arrossega més els peus de tot el món negant el problema, dient no, és que el papa ha dit que és una plaga. És a dir, tot i que sembli el contrari, i entenc el tema personal seu, no és una gran oportunitat o una gran munició que els donen per seguir aquesta lluita?
No, la lucha la vamos a continuar. No hubiera sido más lógico que el Papa hubiera dicho esto es una plaga, igual que otras muchas plagas, ¿eh? Y no hacemos nada, ¿eh? No hubiera sido mejor que hubiera dicho el Papa, mira, a mí me da igual lo que vosotros digáis, pero yo me quiero reunir con las asociaciones, porque son las que saben, y quiero reunirme no solo con seis personas, sino con las personas que saben, que son las que quiero reunirme. No hubiera sido un mensaje brutal, un acto público con todas las asociaciones donde digan vamos a luchar contra esto. Esto no se ha producido, se ha hecho un acto privado. Por lo tanto, que tiene un interés más importante y has tirado a lo mejor un tirón de orejas a la Conferencia Episcopal, sí, pero aquí quien manda no es el Papa. Quien manda es la Conferencia Episcopal. Ostras, desgraciadamente, ¿sí? En España, quien manda es la Conferencia Episcopal. Fíjate que no han hecho la comisión hasta que el Papa no ha dicho, oiga, hagan ustedes algo. La comisión con la comisión mixta Iglesia y Estado para el reconocimiento y reparación vino por orden del Papa, porque ya estaba bien el cachondeo.
És Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas dels maristes. Gràcies per acompanyar-nos i seguirem, ja saps, denunciant tot el que vagi passant. Això també és la teva veu, per tant, Catalunya Ràdio ja saps que és casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una pausa i ara tornem.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, com fa? Bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.